El Cafè de Punt7 Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al cinquè cafè de Punt7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Com sempre, ens acompanyen els nostres tres col·laboradors de sempre. Per una banda, en Cels Naranjo i en Francesc Toro. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
De què ens parlareu en el programa d'avui?
Bé, doncs avui us parlarem dels drets fonamentals en l'àmbit de les relacions laborals, especialment en concret el dret a la llibertat religiosa i el dret a la intimitat personal.
A banda, també ens acompanya l'Adrià Giró, com cada dues setmanes. Bona nit, Adrià.
Bona nit.
Però avui, a banda de venir tu per la filosofia, també vens acompanyat.
Exactament. Avui tenim la sort de tenir amb nosaltres un professor d'universitat d'aquí l'Autònoma de Barcelona, Ricardo Mendoza, amb el qual parlarem del mètode de la filosofia que anomenem fenomenologia i intentarem acostar-lo d'una manera simple a tots els nostres oients.
Doncs a banda de parlar de fenomenologia amb en Ricardo Mendoza, també hi parlarem una estona sobre la seva experiència en el món de la filosofia i de l'ensenyament universitari. Així que un cop fetes les presentacions, comencem. I ara anem a fer una mirada enrere per recordar què passava al món un 5 de desembre com avui de fa uns quants anys. El 633 es va celebrar el quart concili de Toledo. El 1082 moria assassinat Ramon Berenguer II, comte de Barcelona. El 1746 la ciutat de Gènova es revoltava contra els austríacs. El 1914 Itàlia aprovava la política de neutralitat en el marc de la Primera Guerra Mundial. El 1918 pren possessió el nou govern del comte de Romanones, que mostra els seus dubtes respecte a l'autonomia de Catalunya. El 1933, als Estats Units s'aixeca la prohibició de la llei seca, que prohibia la venda i consum de begudes alcohòliques. El 1936 es crea la Constitució de la Unió Soviètica. El 1941, Gran Bretanya declara la guerra a Finlàndia i Romania. El 1946, l'Organització de les Nacions Unides instal·la la seva seu a Nova York. Avui, al Cafè de Punt7 Ràdio, tenim un segon filòsof que ens visita a part de l'Adrià Giró. Ell és Ricardo Mendoza, professor de Fenomenologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb ell parlarem de la filosofia en la nostra societat, sobre la seva experiència a Alemanya, on hi va viure una temporada, però també de com es viu la filosofia a Perú, el seu país d'origen. Bona nit, Ricardo, i benvingut al Cafè.
Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, buenas noches y gracias por la invitación.
Doncs, Ricardo, tu, tot i que ets professor de filosofia, ets llicenciat en lingüística i literatura. Com se't desperta aquesta passió per la filosofia?
Es una muy buena pregunta. En realidad, cuando yo acabo la secundaria, lo que quería estudiar era ingeniería. Y allá en Perú, a diferencia de aquí, no hay algo que se llame bachillerato. No hay nada para bachillerato, algo parecido. Son 5 años de secundaria y luego uno se prepara para dar un examen, el equivalente a la selectividad, e ingresa a la universidad. Entonces, cuando acabé el colegio, yo lo que quería era estudiar una carrera de ingeniería informática. Entonces, me preparé para el examen y entré a la universidad para ser ingeniero. Y bueno, después de esto, de algunos años en realidad, acabo estudiando lingüística y literatura, ¿no? O sea, filología hispánica. El camino, yo creo que de uno a lo otro, pues obedece más bien a una etapa de en el que uno empieza a cuestionar absolutamente todas estas cosas que uno va heredando, va aprendiendo, va asimilando del entorno, el entorno familiar, el entorno de amigos, en el que uno se desenvuelve. Al final, cuando uno acaba la secundaria o el bachillerato aquí, o sea, con 17, 18 años, de repente tiene que tomar una decisión de qué va a hacer y a qué se va a dedicar en los próximos, pero puede sonar un poco apabullante, ¿no? Pero es una decisión de lo que se va a dedicar el resto de su vida, ¿no? Entonces, de repente uno, bajo esa presión, tiende a intentar conciliar los intereses personales con también ceder a ver cómo lo puedo hacer, estudiar esto que deseo en realidad, con lo que, bueno, mis padres me exigen, lo que la familia exige, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, llegar a darme cuenta que lo que quería estudiar era una carrera como filología, pasaba por un poco ir desprendiéndome de estas capas de significados que uno va he ido heredando, ¿no? Entonces pasa por un descubrimiento personal en realidad. Es como que, en el fondo, ¿qué es lo que quiero hacer, no? ¿Y qué es lo que me interesa realmente hacer? ¿Y cómo llego a filosofía? Pues más de lo mismo. O sea, responde pero a la misma inquietud, pero ya en otro orden de realidad. Como es que cuando acabo la carrera, quería estudiar un doctorado en lo que había hecho, que era filología hispánica, lingüística y literatura. Entonces pensaba venir a Barcelona a estudiar un doctorado en literatura. Y nuevamente, esta vez por la misma inquietud, pero digamos, ya en otro plano, que es el estrictamente académico, el intelectual, pero que no está divorciado de lo que uno quiere hacer, me fui dando cuenta de que lo que me interesaba era trabajar con los problemas de la filosofía, que no están tan lejos, hasta cierto punto, de los problemas que trata la literatura, como disciplina, quiero decir, ¿no?
Perquè tu, que al llarg de la teva vida, al llarg de la teva formació, podríem dir que has canviat dues vegades d'opinió, primer d'enginyeria a literatura i de literatura a filosofia. Creus que aquests canvis t'han servit per enriquir-te a l'hora d'estudiar filosofia i en la teva vida?
Sí, sin duda, sin duda. Antes de llegar a lingüística i literatura, pasé una temporada en la facultad de economía también. O sea, pasé de ingeniería a economía y luego me decanté por las letras.
Molts canvis, perquè podem veure hi ha una gran...
Sí, sí, però gran... digamos que lo que visto en perspectiva, esta pregunta también me la he hecho varias veces, pero visto en perspectiva creo que en el fondo, incluso ahora, sigo conciliando las mismas preguntas. En el fondo es, ¿qué es lo que quiero trabajar? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Que tenga que ver con un ámbito de lo social, que tenga un horizonte social. O sea, a fin de cuentas, la economía, además la economía como estaba en mi universidad ahí en Perú, pertenecía a la Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, no a la de Administración. Eso también es interesante porque la propia manera como se enfocaba la economía allí había una orientación más social que frente a otras propuestas de otras universidades, como regularmente se entiende la economía.
Però això, perdona que talli, està molt sí. bé, no? Perquè l'economia està molt lligada a l'actualitat, a tot,
sí.
ho mou tot, no? Diguem,
sí.
no?
A mi m'interessava comprender el orden político, económico, social de mi realidad, ¿no? Un poco era esa la inquietud. Pero me fui dando cuenta de que había otro tipo de cuestiones en las que también me llenaban un poco más que lo meramente, digamos, este afán
material.
Por saber. Lo material, sí, pero este afán por saber. Era como, poder hablar de política, poder hablar de economía, poder hablar con sustento. Está bien, pero igual como que hay algo que faltaba. Y eso lo encontré con la lingüística y la literatura, en la que también uno cree que uno estudia esta carrera y es como, uno va a leer poemas, o lee novelas y, ¡ay, qué bonito! Ya está, ¿no? Sino que también la manera como se enfoca el estudio de estas disciplinas está orientado, o puede estarlo en todo caso, dentro de un horizonte social. O sea, a fin de cuentas, sigo creyendo que una novela o un poemario, un poema, consiste en un objeto en el que se ponen y se condensan una serie de, digamos, horizontes culturales a los cuales este objeto fue creado, fue escrito, fue... Y, a fin de cuentas, un escritor siempre habla desde una posición, siempre ocupa una posición social, por herencia, por adquisición. Y bueno, entonces es una manera también de hacer espejo a la sociedad a la cual pertenece, digamos, esta novela, este texto.
Sí, defenses la literatura com una eina en què també hi ha elements socials que s'hi manifesten, siguin de manera implícita o explícita.
Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, atender a una obra literaria no basta simplemente con ver cuáles son sus influencias o cuáles son las conexiones con otras obras podría tener y ya está, sino, digamos, qué de esa sociedad en ese momento queda reflejado y, digamos, se revela ante este texto. Eso es una de las cosas que yo aprendí en la facultad y claro, y aún ahora lo sigo aplicando, pero ya en otro orden de cosas, ¿no? En otra disciplina como es la filosofía.
Perquè creus que en la literatura hi ha elements de filosofia, o si vols al revés, que en la filosofia hi ha elements de la literatura?
Es una buena pregunta. Sí y no. Es decir, sí que hay en la filosofía un aspecto literario. A fin de cuentas, la filosofía es la única disciplina que en el momento de ese ejercicio está confrontándose consigo misma en sus modos de expresión. O sea, hacer filosofía es buscar la manera de conformar un sentido a partir de los medios expresivos con los que se cuenta. Entonces, hacer filosofía, escribir filosofía, es un ejercicio de creación hasta cierto punto literario, hasta cierto punto, porque no solamente es un plano estético en el que se pone de manifiesto en la filosofía. Y en la literatura, si hay aspectos de filosofía, pues sin duda, el hecho de que es una producción de un autor que pertenece a una época, que vive en un determinado momento, que está influenciado por una serie de corrientes y tendencias en una determinada época, un sistema económico en el que ha crecido, un origen social que puede tener, todo eso conforma, digamos, una manera de concebir el mundo, de ver el mundo, que encierra, creo yo, todo un pensamiento acerca de la realidad misma.
A través de la literatura pots saber les circumstàncies que s'han viscut en un context, no?, d'una societat, per exemple.
Sin duda, claro.
Això està molt bé perquè dona a entendre que disciplines com la literatura o com la filosofia, els autors escriuen sobre un context, sobre unes circumstàncies, sobre un moment en la història, no? I això es veu reflexat en allà, no? I això també, no?
Sí, sin quitarle el valor estético que puede tener a una obra literaria, pero entenderlo que no es el único, el aspecto estético. O sea, lo que pasa es que a veces se tiende a consagrar los textos literarios como si fueran unas obras que pertenecen a un tipo de producción cultural más elevado frente a otras, y se atiende a esos aspectos. Sin embargo, creo yo que también hay una cuestión textual que queda encerrado ahí en el producto literario, quiero decir, y que se revelan también de diferentes maneras, de diferentes perspectivas, según cómo atendamos o no a este objeto. Podemos resaltar, por ejemplo, en una novela, cómo está conformado el rol de la mujer, cómo está representado el rol de la mujer. Podemos entender también cómo está tratado cierto sector social frente a los otros, cómo se conforma una determinada realidad social en una determinada época, etcétera, etcétera.
Y para dedicarte a eso de la filosofía, ¿quines características creus que ha de tenir una persona?
A mí me gusta verla, quizás es porque yo hasta cierto punto me sigo considerando un advenedizo en filosofía. Creo que no hace falta ningún, ¿cómo llamarlo? Un talento especial, pero sí una actitud. La actitud crítica, la actitud de ir a buscar una razón sobre la cual se erige esa idea en concreto en un determinado momento. Y para eso, para esa actitud, no hace falta pasar por una facultad de filosofía. O sea, la actitud se puede tener en el día a día, ¿no? Es cuestionarse por todo. Hay que tener mucho valor para hacerse las preguntas más complicadas que creo que pueden existir, que son ¿quién soy? Que digamos, ¿quién soy yo? Por ejemplo. Y la segunda pregunta que se desprende de ella, que es la complicada, es ¿quién creo que soy? O sea, no es solamente quién. O sea, es afirmarse, sino desmontar eso mismo, ese mismo discurso que uno construye sobre sí. Y para eso hace falta confrontar una serie de perspectivas y ponerse uno mismo en entredicho hasta cierto punto. Sus valores, su manera de ver el mundo, de situarse en el mundo. Y es esa actitud que se rescata, yo creo que...
Es como plantearse el que la gente de hoy día nos plantea, ¿no?
Exacto, sí. O sea, ahora creo yo que la filosofía ha sido reemplazada hoy en día, va cambiando, ¿eh? Pero hoy en día, por ejemplo, con los libros de autoayuda, que ya viene una tendencia desde hace unas cuantas décadas ya. Pero los libros de autoayuda, precisamente, en lugar de fomentar
l'esperit crític et diu què ha de fer.
Exacto. Sí. O sea, hay una conformación del sentido en las novelas de autoayuda o en los libros de autoayuda, en el que hay como está empaquetado ya la pregunta y una posible y la única respuesta posible aparentemente. Entonces eso adormece el espíritu crítico.
¿Y tú crees que els estudiants que arriben, per exemple, a la universitat, tu deus viure com a professor que ets, tenen desenvolupat aquest esperit crític?
Cuesta. Cuando llegan, no. No. Cuando llegan, no, porque hay que entender que el estudiante de primer año de la carrera ha pasado por varios años de una formación dentro de un sistema educativo. Y es, creo yo, es el mal endémico, está allí. donde hay una manera de hacer las cosas, se fomenta una manera de entender las cosas y sobre todo de ejercer la voluntad dentro de estas bastante estrechas posibilidades que se estimulan y que se ofrecen en realidad en la formación. Con lo cual, por ejemplo, me he encontrado con estudiantes a los que al momento de plantearles una pregunta en un examen, me dicen, bueno, es que tengo que poner todo lo que me han enseñado, porque todo lo que hemos visto en el curso, tengo que ponerlo en la respuesta, porque si no, la respuesta es insuficiente. Entonces uno tiene que rellenar 4 o 5 carillas para diciendo todo lo que sabe, aunque no tenga nada que ver con la pregunta que se ha formulado, pero simplemente porque, digamos, es así y siempre ha sido así, ¿no? Entonces es un poco eso lo que a mí también en clases me gusta desmontar, ¿no?
Sí, entenc que tu potser el mal endèmic que veus a l'ensenyament és que és com una cosa molt mecànica. Jo et dono uns coneixements, tu els aprens, arribes a l'examen i els aboques tots. I m'imagino que això no és el que vols, que sigui tu ni l'ensenyament ni la filosofia.
Sí, sí, sí. Sí, en concret, tens tota la raó. És una transmissió de un coneixement empaquetado que cabe reproducir al momento del examen con tal de aprobar una serie de requisitos para poder obtener un cartón, un título, un grado. Entonces es como, está todo tan mecanizado en el que está todo instrumentalizado hasta cierto punto.
Crec que el que vols dir és que el sistema, o el sistema educatiu, el que fa que facin els estudiants és aprovar, no aprendre. Ensenyen a aprovar, no aprendre, que... no? És el fet d'aprendre tots els coneixements i després desenvolupar-los en l'examen, allà vomitar-los tots de cop, com que al final, després, al cap d'un parell de dies, et preguntaràs què era allò de l'examen i ja diràs, ostres, què era allò, no?
I sí, sí.
No? És això, el fet de que...
És simplement no estimular el espíritu crítico i sobretot, incentivar el què puedo hacer con esto que estoy aprendiendo, no? Incluso para generar nuevo conocimiento, dar nuevas respuestas creativas a los mismos temas de las clases.
Que sigui útil.
Que sea eso. Útil y que, claro...
¿Y tú qué farías para potenciar aquest esperit crític?
En general.
Sé que es una pregunta
Es una pregunta un poco amplia. Yo creo que...
¿En quines línies apuntarías?
Yo creo que más que hacer revoluciones así multitudinarias, yo creo que cabe más bien trabajar en un orden micro, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo en mi entorno para intentar revertir esta situación? En mi caso, lo hago en clases. Entonces trato de que al menos, por lo menos los estudiantes con los que comparto clases, se lleven eso, se lleven este conocimiento. Que no sea solamente una transmisión de datos, de información, sino que luego pueden hacer algo con ello, ¿no? Y a mí ya me basta con eso.
Y bé, també parlem de l'ensenyament de la carrera de filosofia. Un dels tòpics que jo he escoltat més vegades i que... Si li pregunto a l'Adrià ja ni m'ho imagino,
ja sabem
és que la carrera de filosofia no té sortides. ¿Tu creus que és veritat, això?
No, no. A ver, te digo algo. Me acuerdo que cuando entré a la universidad allá en Perú, en ese momento, ahora Perú, como que suenan las noticias y es como que la cosa está bien, está saliendo, crece, tiene un crecimiento anual así, ¿no? Sobre el promedio en Latinoamérica, pero cuando yo estaba en la universidad, o sea, estaba en dictadura de Fujimori, acabábamos de salir de una mega hipercrisis económica de los 80, en el que era una cosa que no había futuro, pero en absoluto, o por lo menos esa era la impresión que se tenía. Y sin embargo, la gente de mi generación es algo que con lo que compartimos muchas veces, ¿no? Hablando con la gente, con los amigos en algún momento, era... ¿Por qué estudias lo que estudias? ¿Por qué estudiar una carrera de humanidades? Y la cuestión es que, bueno, si acabar después de 5 años de universidad, igual no voy a conseguir trabajo, pero al menos estudio algo que me llene a mí.
Pasar-ho bé durant els 5 anys de universitat.
Exacto, sufriendo para conseguir sacarse un título que luego le va a ser infeliz porque no le llena en absoluto, tampoco. Ahora, esto era una parte de la respuesta. La segunda tiene que ver con el hecho de que si uno disfruta haciendo lo que hace o lo que siempre quiso hacer, siempre hay salidas laborales. Ahora bien, ¿en qué puede trabajar un filósofo? Pues evidentemente no es un trabajo práctico como cualquier otra disciplina de ciencias experimentales o ciencias administrativas, por ejemplo. Pero se puede conseguir trabajos como gestor cultural, como asesor político, trabajar en, o sea, no solamente en un partido político, pero sí, digamos, el estudiante que se inclinó por una de las varias áreas que ofrece la filosofía. No solamente es una sola, no es metafísica, como se podría creer, sino que hay varias líneas. Puede trabajar en cuestiones de organizaciones sociales, políticas, gremios. Puede trabajar en el mundo editorial, en el ámbito de la gestión cultural, como ya mencioné. Entonces, hay salidas.
Mitjans de comunicació.
En los medios de comunicación, exacto, los medios de comunicación.
Quasi una cosa sap fer el filòsof és escriure i redactar perfectament, no? Vull dir, això en un diari, per exemple, o aquí mateix, jo com a estudiant de filosofia estic aquí mateix a la ràdio fent una entrevista a un professor d'universitat. Vull dir, aquest fet de saber entrevistar, saber comunicar, això també t'ho ensenyen.
Sí, sí, sin duda.
I suposo que una de les coses que dona la carrera de filosofia és una capacitat per ser un bon orador, per explicar-te bé, per tenir la facilitat.
No necessàriament. No necessàriament. Eso depende de uno.
Depende de les capacitats de cada
uno. De cada uno y cómo, además, cómo las ha ido explotando, ¿no? Siempre se puede mejorar, evidentemente, pero hay gente que es más tímida que otras, o sea que no está, digamos, no pertenece al plan docente un curso de oratoria en filosofía.
¿Crees que ya hauria de ser?
No lo creo. Como tal, no. Lo que sí creo es que deberían haber espacios en los que se fomente la expresión, sea mediante coloquios, la organización de jornadas en las que los propios estudiantes puedan presentar sus trabajos de investigación, en los que la gente pueda confrontarse con un público, porque solamente en la experiencia, en esta experiencia, en el que uno va adquiriendo estas competencias. Pero en un curso d'oratòria lo creo innecesario, en verdad.
Però potser sí espais per fomentar el debat i buscar l'intercanvi d'idees, ja que m'imagino, no vull teoritzar sobre això, que la filosofia com més s'enriqueix és quan intercanvies idees, quan parles amb gent que defensa opinions contràries.
Eso sin duda, eso sin duda, sin duda. Pero también hay un riesgo en ello, que es cuando se va al otro extremo y que consiste en la cafetización de la filosofía. Entonces, este debate acaba siendo conversaciones de café, pueden ser muy interesantes pero poco productivas. Entonces yo creo que más que simplemente los espacios de debate, cuá espacio de debate, está bien siempre y cuando haya un sentido detrás de eso. O sea, ¿cuál es el resultado?
Un objetivo.
Exacto,
no?
Exacto. ¿Para qué?
Sí. Que hagi servit per alguna cosa.
Exacto.
No com, no sé, el cafè que fas tu amb els companys parlant de filosofia però que al final acaben en
claro.
No res i ha de ser algun més,
sí, sí.
Amb més profunditat, no? Suposo.
Y ahí donde efectivamente el que tiene más oratoria es el que siempre acaba convenciendo a los otros, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil identificar filosofía con retórica. Y ese es un error, creo. Porque no es que el que hable más bonito es el que tiene las mejores ideas, ¿no?
O la raó.
Es un sofisma.
O la raó.
Exacto.
I també en la universitat, anys enrere, va estar en el primer pla del debat el Pla Bolonya, que en molts casos està rebutjat per els grups d'estudiants, inclús per grups de professors. Tu creus que el Pla Bolonya ha perjudicat o ha fet empitjorar la qualitat o per què no millorar-la del grau de filosofia?
Yo creo que la idea original del Plan Bolonya, como idea original, no es del todo descartable, no es mala por sí misma, pero el problema ha estado en la manera como se ha aplicado, tanto en el 2007 como ahora esta nueva versión que quieren actualizar para el 2015, porque se hizo muy abruptamente y se hizo mal, al punto que ninguna de las expectativas que trazaba esta implementación a nivel universitario se ha logrado. Sino todo lo contrario, inclusive. Hablas con menos estudiantes y más profesores para que pueda generarse este espíritu crítico y libre del propio estudiante. Pues no. Ahora, por el contrario, la tendencia es, porque además ha coincidido con la crisis, en reducir personal, despedir a los que ya están a punto de jubilarse, sin reponer las plazas docentes, con lo cual lo que hay es una masificación de las aulas que va en contra del Plan Bolonya, o sea, de la idea original.
Jo ara he sentit novetats sobre això del Plan Bolonya, en aquesta nova reforma que volen fer el 2015, que volen, jo crec que en alguns aspectes sí que perjudica molt en l'aspecte, per exemple, de filosofia, no? Aquest fet de que volen com disminuir els graus si no arriba un tant per cent de matriculats i fusionar-los amb altres carreres. Jo això ho trobo una cosa increïble, no? El fet aquest, per exemple, ho sentia l'altre dia, l'arqueologia, posar-la dins la carrera d'història i la filosofia dins humanitats, per exemple, i fer com aquest 3+2 que volen fer com una mica un tercer de batxillerat aquests 3 primers anys perquè t'especialitzis en el màster, però clar, arribar al màster implica tenir una mica de fons de diners,
sí,
no?
Perquè... Sí, també he leído al respecto y es llamativo lo que están haciendo. A ver, en otros países el grado no es un estudio profesionalización en una disciplina en concreto, sino por el contrario, está constituido por varias áreas de especialización en el que se adquieren conocimientos un poco generales de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, quiero decir, y lo que se espera es que sea en el posgrado y en el doctorado en el que los estudiantes puedan profundizar en dichas áreas. Sin embargo, aquí no hay visos de que pueda replicarse ese modelo, sino que por el contrario, se va a desmontar algo que ya andaba medio cojeando y lo van a terminar de rehacer sin ninguna perspectiva clara de hacia dónde se apunta, ¿no?
Perquè, és que el més fotut, i em perdó per l'expressió, però és que els màsters, sobretot que ara volen especialitzar en els privats i els públics, doncs eliminar-los molts d'ells, i això també implica que hi hagi una privatització brutal d'aquest sector privat, no? amb més fomentació que es facin aquests màsters privats i eliminar els públics, i d'aquesta manera de l'educació fer-ne com una mena de privilegi d'uns pocs que tinguin els suficients diners o medis com per poder-hi fer, no? Per exemple, tu has estat a Alemanya i allà els màsters, no sé quin preu tenen o tal, però...
En Alemanya i en França els preus són baratíssims.
I als països nòrdics són gratis, no? Vull dir.
En alguns sí, dependiendo de qué país estemos hablando. En Inglaterra, por ejemplo, son privados. Bueno, no está privado, quiero decir, pero tiene unas tasas muchísimo más altas que las que aquí. Pero es curioso que el coste de una carrera universitaria en Alemania o en Francia sea el equivalente, de toda la carrera, sea el equivalente de aquí de un año. O sea, incluyendo el máster, quiero decir. O sea, pagar un año de máster por 300 euros, no te lo piensas. O sea, hay que saber francés o alemán si es que uno quiere especializarse, evidentemente, y después también hay que ver cómo vive uno allá. Pero a lo que voy es que hay una tendencia de, efectivamente, elitizar el acceso a la universidad, y eso es lamentable.
Perquè, per exemple, tu creus que a països nòrdics, i quan dic nòrdics em puc referir inclús a França, a Alemanya, però, o Escandinàvia...
No són tan nòrdics, sí, estos.
Exacte. Nòrdics respecte a nosaltres, però no respecte a l'europeu. Tu creus que es valora més l'accés a l'educació i a l'ensenyament, inclús la filosofia?
Sí, sin duda, sin duda. Para empezar, es que hay algo también que es bastante, creo yo, diferencial, al menos por ejemplo en el caso alemán con respecto a España, es que la universidad no se ve como la única salida después de la secundaria, sino que al contrario, las formaciones profesionales que allá poseen prestigio son una salida bastante, bastante más usual de lo que nos podríamos imaginar aquí. Entonces, lo que pasa es que aquí también se ha visto el acceso a la universidad como un modo o un medio de también ascenso social, que no ha ido acompañado por un estímulo en las formaciones profesionales de mandos medios, en los que se puedan acceder a trabajos en sectores productivos que recojan y que asuman esta mano de obra, digamos, esta fuerza trabajadora. Claro, lo que pasa es que si a un profesional... Aquí tenemos muchísimos profesionales altamente cualificados, pero sin la ahora con la crisis, que se han destruido empleo, no hay donde ponerlos. Y por eso es que están marchando. En cambio, en los otros países, como les digo, hasta donde he podido ver y mirar y experimentar, la situación es diferente. Cuando acaba el colegio, mucha gente ni siquiera se plantea ir a la universidad, sin que eso comporte ningún trauma, frustración o un drama familiar al respecto, ¿no?
I creus que, per exemple, països com Alemanya o França, el que és la filosofia com a disciplina en concret, se li dona un valor diferent respecte a aquí a Espanya? Se la valora més, per exemple, o menys?
Sí, porque hay que tener en cuenta lo siguiente, que forman parte de una tradición cultural en la que poseen muchísima, muchísima presencia, ya no solamente a nivel local, a nivel de sus propios países, sino a nivel de, digamos, cultura occidental, si nos ponemos en un ámbito más amplio aún. La filosofía francesa, la filosofía alemana, ha dado nombres que no pasan desapercibidos, incluso para una persona común, sin ninguna formación en educación superior, quiero decir. Es que las personas, hay algunos nombres que se les pueden escapar, pero las personas conocen, al menos de nombre, y tiene que ver con una manera de concebir la educación y concebir la educación en general, pero también cierto estímulo de lo cultural, ¿no? Pero no como parte de una manera de pensarse, quiero decir. Entonces, la filosofía forma parte de la educación, una parte constitutiva y muy importante de la educación, como lo son las letras en Francia, como es la propia filosofía en Francia, el arte. Es las ciencias humanas, las letras, las bellas artes, son parte del, digamos, de la herencia cultural de esa tradición y, bueno, se estimula. Se estimula su enseñanza.
I es valora molt més, no?
I se valora quines se dediquen a ells.
Quan un decideix estudiar filosofia a França o a Alemanya, doncs es veu des d'una manera com, ostres, doncs molt bé, estàs estudiant...
Sí, sí.
Que la nostra tradició, no sé, a Alemanya hi ha molts autors, no? Jo que estic estudiant justament amb tu a la universitat, no? Nietzsche, Fichte, Schelling, tots molts alemanys, no? Que han calat i que coneix molta gent, no? En aquest sentit.
Sí, sí, sí. Plenament d'acord.
Perquè, per exemple, creieu que a Espanya... la carrera de filosofia està prou valorada a nivell social, per la societat, per la gent comú?
Jo dic que no. A partir d'aquí no sé què em diràs tu, però jo et dic que no.
Digamos que es una carrera que sistemàticament ha sido puesta en entredicho en tanto que cuál es la utilidad que pueda tener, ¿no? Y a partir de allí se le sanciona. Se crea esta imagen del filósofo como alguien que cultiva un discurso, pero sin ninguna implicancia ni ningún resultado práctico. Con lo cual, pues hay que darle menos espacio, hay que hacer carreras más productivas. El propio Bert soltó alguna burrada como esas hace unos meses. Yo creo que no lo está lo suficiente, pero yo creo que ha sido más por un prejuicio político que de orden estrictamente social, ¿no? Se ha estimulado por el orden político, pensar es peligroso, y cuando digo político, no solamente por una determinada época, sino que es algo estructural, digamos, cultural, pensar es peligroso. Puede haber sido en democracia, en dictadura, o también después de la reforma, quiero decir, de la contrarreforma, o sea, pensar es peligroso, pensar ser libre es muy...
El fet no sigui cas que pensis que no, que aquí ja tenim un discurs ben format, no pensis, no discuteixis, no tinguis esperit crític, aquí ja tenim una estructura ben muntada.
Sí, ens trobem amb la idea de més val ser productius que no pas desenvolupar el nostre esperit crític.
Claro, sí, sí, sí. El espíritu crítico siempre es problemático, porque pone el acento allí donde está pegado con chicle, vamos, ¿no? Ahí donde se nota la fisura, ahí pone el dedo, ahí señala, y muchas veces es un riesgo, entre comillas, para el mantenimiento de cierto status quo, ¿no? Cuestionar eso, claro, ¿cómo? ¿Y desde dónde? Pues nada, es un trabajo, por empezar, a nivel personal, ¿no? O sea, cuestionándose uno mismo. Ahí se empieza. No hace falta generar grandes revoluciones, como les digo, ¿no?
Doncs Ricardo, aquí al Cafè de Ponset Ràdio ens agrada molt qüestionar-nos a nosaltres mateixos, qüestionar la societat i qüestionar-ho tot. I un exemple és que tenim l'Adrià Giró, que cada 15 dies ens porta un espai de filosofia perquè parlem i reflexionem sobre grans temàtiques que s'han tractat a la història de la filosofia. Et vols quedar a escoltar la seva secció?
Sí, però estic passant-ho genial aquí, eh?
I tant, doncs, si et sembla, et quedes i intervens quan vulguis, i el pots corregir, com si estiguessis a classe.
No, aquí manda él.
¿És bon alumne?
Es bueno.
Que muy bueno.
Sí.
Gràcies.
Mora na filosofia pra que rimar amor i dolor.
Doncs comencem ja la nostra secció de filosofia amb l'Adrià Giró, com cada setmana. I avui, com ja acabem de dir, acompanyats amb el Ricardo Mendoza, que m'has dit que avui ens vindreu a parlar de fenomenologia.
Exactament, Pol. Bona nit i benvinguts, ara sí, una vegada més a la secció de filosofia, on divulguem tota mena de problemàtiques relacionades amb el món del pensament. El tema d'avui consistirà en apropar la fenomenologia des d'una forma en la que puguem distingir certes divergències que alguns cops poden crear conflictes segons el context en el qual estiguem. Amb això vull introduir que, segons com, en el moment de realitzar un judici sobre un objecte de coneixement, a vegades podem arribar a confondre el significat i el sentit d'aquest objecte. La fenomenologia és una branca de la filosofia que tracta una sèrie de problemàtiques on tenir clar el significat de les predicacions o expressions és una cosa clau. A continuació, al Cafè de Ponset Ràdio, seguim parlant amb Ricardo Mendoza, professor de Fenomenologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el qual ara posarem en qüestió una sèrie de conceptes per definir amb més exactitud no solament el significat de certes expressions, sinó també fer èmfasi en el seu sentit. A més d'això, també tractarem altres problemàtiques relacionades amb les especialitzacions que ha dut a terme i que està realitzant el nostre convidat. Bona nit, Ricardo, una vegada més, i benvinguts a la secció de filosofia.
Buenas noches, Adrià. Muchas gracias por invitarme.
Bé, primer de tot, m'agradaria posar sobre la taula el concepte d'experiència, el qual tendim a utilitzar moltíssim quan ens referim, per exemple, a l'experiència que ens ha pogut proporcionar un viatge o l'experiència del dia a dia. Què entens per experiència des del punt de vista fenomenològic, Ricardo?
Sí, antes de empezar a hablar de punto de vista fenomenológico o empezar a hablar de fenomenología, que pueden ser así como palabras que
molt poc comuns.
Poco comunes, pero también así como que imponen y generan así como una cierta reticencia. Más bien me gustaría plantear, llegaremos allí, pero más bien cuestiones básicas para que los oyentes puedan entender qué es esto, de qué se habla, ¿no? He empezado por la pregunta acerca de qué es la experiencia. Y uno tiende a, por ejemplo, a utilizar la palabra experiencia en muchos y diferentes situaciones, en muchas y diferentes situaciones, en casos concretos. Pero por lo general es como se refiere a algo que ha sido vivido por alguien, ¿no? O sea, uno se va de viaje y uno regresa y dice, ah, he tenido muchas experiencias. O durante una etapa he vivido muchas experiencias. O, no sé, durante mi estancia en tal sitio he tenido muchas experiencias. ¿Qué significa tener experiencia? O incluso cuando hablamos de gente que es experimentada. ¿A qué nos referimos con experiencia? Y a mí me gustaría atender primero a la palabra. O sea, tengo esto de filólogo hasta cierto punto. ¿De dónde viene la palabra experiencia? ¿Y con qué otras palabras se relaciona? Entonces, por ejemplo, experiencia con pericia, con experimento, que es un experimento, que es un experto también, perito, por ejemplo, también, es una palabra que está íntimamente vinculada con la raíz de experiencia, y se desatiende a un aspecto, que es que cuando alguien posee una experiencia, uno es un experto, uno es un perito, que tiene un conocimiento acerca de una actividad, de algo. Pero la diferencia entre una persona experimentada es que no solamente ha tenido una serie de vivencias con relación a una determinada actividad, sino que además puede decir algo acerca de esa actividad. Eso es lo que una diferencia fundamental. La experiencia es un conocimiento acerca de algo. Pero es un conocimiento que no solamente... Perdón, ¿eh?
No, tranquila. Acá.
Es un conocimiento que no solamente se da en el ámbito de la práctica, como podría ser la pericia, sino que además hay una cierta, llamémosle, distancia crítica que nos permite observar eso que sabemos y poder decir algo en torno a ello. Las experiencias, por tanto, que vamos acumulando no son meras vivències, i aquí hauria que fer la distinció entre vivència i experiència.
Que tu mateix ho has dit, no? El fet de... Has mencionat vivència, no? I és una altra pregunta que et volia preguntar, no? El fet de si hi ha una diferència entre l'experiència i una vivència, no?
Claro, sí. La diferència està en que una vivència remite a cualquier estímulo externo a nosotros, como sujetos, individuos que tenemos un cuerpo. Una vivència, por tanto, es cualquier percepción, podría ser una vivencia. Cualquier cosa que atravesamos en nuestra propia vida, en nuestra cotidianidad, vamos acumulando vivencias. Pero el hecho de hacer vivencias no significa que sepamos algo en torno a ellas. solamente haremos tendremos experiencias cuando a partir de esas vivencias podamos elaborar un conocimiento en torno a ellas. Es decir, la diferencia entre una vivencia y una experiencia consistirá en la elaboración. Hay una elaboración posterior. Hay un a cualquier dato sensible viene acompañado un acto, podríamos decir, entre comillas, reflexivo, mediante el cual podemos adquirir un conocimiento a partir de ello. Esa seria una distinció fonamental.
O sigui, si tu, per exemple, fas un viatge a on sigui i tornes del viatge i dius, ostres, he tingut moltes experiències. Pots no haver tingut experiències.
Claro, sí, sí.
Pots haver fet un viatge sense haver après res.
Uno se va, uno de viaje y a los tres días regresa y no se acuerda absolutamente nada porque se la pasó borracho todos los días. Y eso no significa que haya tenido muchas experiencias. Ha tenido muchas vivencias, seguro. Algunas de ellas le vendrán después de tres días de resaca.
Seguramente.
Seguro. Pero lo que quiero decir es que no tendrá... O sea, no se puede decir que haya experiencia. Hay una experiencia cuando efectivamente hay una adquisición de un conocimiento después de eso. Por tanto, es otro nivel de...
Un nivel de coneixement, ¿no?
Sí. L'experiència... Hay otro acceso. Se accede a otro nivel.
Això que estem raonant segur que entra dins la temàtica d'aquesta branca de la filosofia que anomenem fenomenologia. Entra segurament, s'hi relaciona segur, no? Què estudia la fenomenologia així en un àmbit sintètic i perquè tothom ho pugui entendre?
Sí, pues la fenomenologia, lo digo así despacito para que se pueda entender, la fenomenología no es ni una rama de la filosofía, no es una rama, no es una corriente, no es una disciplina dentro de la filosofía, es un modo de hacer filosofía, es un método de hacer filosofía. ¿Cuál es la aspiración y cuáles son los límites de la fenomenología y a qué atiende la fenomenología? Pues para ello habría que hablar primero de un filósofo alemán que fue el que sistematizó y ofreció una determinada manera de entender este concepto, fenomenología, que es Edmund Husserl, poco desconocido hoy en día. Quizás es más famoso su alumno más aventajado, que fue Martin Heidegger. Segur, sí que es más famoso.
Segur que sona més, ¿no?
A mí me suena más.
Exacto, sí, sí. Pero Heidegger como que lo ha copado todo, pero Heidegger también en un primer momento fue, digamos, un fenomenólogo. Después toma distancia. Pero ese es otro tema. Digamos que el que conformó este modo de hacer filosofía fue Husserl. Y básicamente su aspiración era muy limitada. Es nada ambiciosa. Pero en esta limitación, en esta autolimitación del filósofo que atiende al fenómeno, un poco vamos entrando en materia, se revela un horizonte que es sumamente amplio. Pero el modo de operar, el modo de proceder de este filósofo es bastante autolimitado. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? Porque la fenomenología intenta ser una ciencia descriptiva. ¿Pero describir qué? ¿Y por qué ciencia? Es una ciencia en tanto que hay una aplicación de un método en el que se trata de fundamentar sus resultados en una serie de principios que sean evidentes. Que sean evidentes significa que sean necesarios y que sobre los cuales se pueda construir, erigir cualquier otro tipo de saber. En ese sentido, la fenomenología no es ninguna teoría, no comporta ninguna elaboración, no comporta ningún ejercicio de abstracción y de extracción de reglas, modelos que busquen dar cuenta un fenómeno de la realidad exterior, empírica a nosotros. Eso sería una teoría social, una teoría científica. La fenomenología, por el contrario, lo que atiende es desde una perspectiva en primera persona, de allí esta autolimitación a la que me refería, una descripción en primera persona de fenómenos que se aparecen, ya veremos qué quiere decir aparecerse, que se aparecen, que se manifiestan a la conciencia. Estos fenómenos que se aparecen a la conciencia son producto de un sujeto, de un individuo que está ya dado en un mundo en el cual interactúa con otros entes con los que comparte mundo, comparte existencia. Pero no le interesa al fenomenólogo, perdón, no le interesa al fenomenólogo, como les decía, elaborar ninguna teoría, sino que es en la descripción, en primera persona, de su experiencia, de la experiencia que se tiene de eso que se le capta, en eso que se le aparece. Detectar, describir reglas, las reglas, digamos, aunque puede sonar un poco desfasado hoy en día, reglas universales que hacen posible que eso que se le aparezca, se le aparezca. O sea, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que el fenómeno, como fenómeno, se le manifieste? Y eso significa que estas reglas, que son descritas en primera persona, no son meras abstracciones, sino que esas condiciones de posibilidad, esa manera como el fenómeno se aparece, independientemente de cómo sea el fenómeno y de qué tipo de fenómeno estamos hablando, ya después podemos entrar al respecto, pero que se le pueda aparecer, se me puede aparecer a mí, como se le puede aparecer a Adrián, a Paul, o a un individuo que vive en la China, por el solo hecho de ser seres humanos racionales y que en condiciones normales, quiero decir, sin ninguna discapacidad ni física ni mental, podamos hacer y experimentar el mismo objeto en las mismas condiciones, de la misma manera. Esa es la, digamos, sería la función.
Llavors, lligant aquesta argumentació que ens has fet, introduint una mica el que és la fenomenologia i relacionant-ho amb el que parlàvem, crec que també ho has fet amb el que dèiem, amb el que dèiem de l'experiència del principi, entenem que la fenomenologia estudia la descripció d'aquesta experiència, d'aquell fenomen en la seva forma d'aparèixer en la nostra consciència. És alguna cosa així?
Sí. O sea, por ejemplo, si observo la silla negra que tengo aquí al lado, independientemente de si la silla negra está allí o no, ¿no? Yo ahora mismo estoy haciendo vivencia de esa silla. Describo las condiciones de posibilidad para que una silla negra se me pueda aparecer a mí, en la misma manera como se le podría aparecer a cualquier otro individuo. Entonces, describe, en ese sentido son reglas universales, porque son posibles de ser experimentadas por cualquier individuo, en cualquier otras circunstancias. Y de esta manera se puede esclarecer ¿qué es eso que intentamos conocer? En ese caso, por ejemplo, en el caso este de la silla, pues será esa silla en concreto, con su color en concreto, con su forma en concreto, y será esa silla y no otra silla.
¿Això té relació amb la intuïció que tenim de la cadira en aquest sentit?
Sí, porque a diferencia de otras posiciones en la historia de la filosofía, la de Husserl en ningún momento desatiende a los objetos de la realidad en su modo de darse en el mundo empírico. A diferencia, por ejemplo, de un Kant, o de, como se suele explicar en Descartes, que hay como una especie de abandono, hasta cierto punto, desconfianza en lo sensible. No es tanto así en Kant, pero...
Que trascendéis, ¿no?
Exacto. Hay un momento en el que lo que se propone Kant es, en el siglo XVIII... finales del siglo XVIII, es intentar, ok, ver cuáles son las reglas que posibilitan. En ese sentido, también no está muy alejado Husserl de Kant. Con los dos comparte, con él comparte el ámbito trascendental, que es como se denomina este tipo de fenomenología, que atiende a las condiciones de posibilidad de la experiencia, en sus reglas generales, digamos. Sin embargo, Kant, en un primer momento, atiende al mundo empírico, pero hay un momento, digamos, por ir un poco rápido, tampoco es una clase esto, pero como que llega un momento en el que, ok, nos quedamos con las formas puras, con el ámbito estrictamente abstracto, y ahí entrará el sujeto trascendental, y vamos, todo esto que se dice, pero bueno.
Perquè els oients ho entenguin, trascendental en el sentit que no és res empíric. No es res que puguem tocar, no es res que puguem veure.
Sí, no, hay un sentido muy concreto de la palabra trascendental, y tiene que ver con esto que mencionaba, que es las condiciones de posibilidad de ser conocido, de que algo sea conocido. Ese es el sentido que se entiende aquí de trascendental, no como se suele utilizar en los medios de comunicación, ¿no? De que marcó un gol trascendental para las aspiraciones de... No es ese sentido. En otro sentido, ni tampoco en el sentido religioso de que algo es mera trascendencia, tampoco. No, es un sentido muy técnico y quiere decir simplemente las condiciones de posibilidad de que algo pueda llegar a ser conocido. Ese es así.
I, per exemple, amb l'exemple que ens has posat de la cadira que és negra, no? El fet d'esclareixer a través d'intuir les característiques descriptives a través d'aquesta fenomenologia descriptiva que ens has adonat, quina diferència hi pot haver entre que la cadira tingui un significat o tingui un sentit.
Buah, és que sí, és bastant tècnica tu pregunta.
Perquè normalment la gent ja sap, no? Bueno, o dona a entendre que significat i sentit equival al mateix. Que tu dius,
ostres... I partim del principi que en fenomenologia no són el mateix.
Sí, además, no són el mismo.
Quina seria la diferència entre significat i sentit?
Sí, significado en Husserl, o la significación hasta cierto punto, remite al plano de la... un plano de la expresión. En general, en fenomenología, conocer comporta poder decir algo con respecto de alguna cosa. Conocemos algo cuando podemos decir, expresar algo sobre aquello que es tema de nuestro conocimiento, nuestro objeto de conocimiento. Solo allí podemos decir que estamos conociendo algo. Con lo cual, podríamos hacer una primera distinción entre significado y sentido, en el como significado aquello que estaría remitiéndose y siempre está en el plano de la expresión. Y cuando hablo plano de expresión, hablo en el plano del lenguaje. Y sin embargo, el sentido, a diferencia de lo que normalmente podemos creer, no está, digamos, constreñido al lenguaje. Habrá alguna otra corriente en filosofía que dirá lo contrario. Pero en fenomenología, el uso técnico que se le da sentido es mucho más amplio. No está restringido por el lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad lo que entendemos por sentido pasa por el esclarecimiento de las cosas de las cuales vamos haciendo experiencia y que constituyen, y aquí podría entreverse la intención hacia donde punto, quiero decir, que hacen sentido tanto al sujeto en el momento de hacer experiencia, pero siempre con relación al mundo en el que esta experiencia ha tenido lugar. El sentido pasa entonces por esta relación entre el sujeto y el mundo del cual dicho objeto forma parte y forma parte en tanto que experiencia. Es allí como se constituye el sentido. No es una entidad trascendente, ahora sí, en un sentido como que viene el sentido que cae del cielo, sino que tampoco es producido o proyectado por el sujeto, sino que nace justamente de este ejercicio de interacción entre el sujeto y el mundo. Con lo cual, no necesariamente se tiene que dar en un plano lingüístico.
Ens dius, doncs, que el sentit és com si escapés el llenguatge, que el significat té més a veure amb la...
Digamos que no es que escape, sino que es anterior. Es anterior.
Que nosaltres...
El lenguaje lo que intenta es significar el sentido.
Això ha quedat bé, no? Vull dir, el fet d'aquest de que en el significat hi és el sentit.
Claro. Sí.
Tu pots fer un judici d'un objecte de coneixement com ara la cadira, com que és negra, i tu pots extreure d'aquí que hi ha un significat que té a veure amb la predicació,
claro,
no? Amb
l'expressió. Te pongo un caso muy concreto. Por ejemplo, la caricia de la madre al hijo puede tener un significado, pero allí el sentido escapa a cualquier representación mediante el lenguaje. O sea,
escapar, és el que deia. No,
claro, quiero decir que es que al ser anterior... No en un orden, digamos, jerárquico, sino
no,
no en un orden jerárquico, primero, segundo, tercero, pero sí, digamos, que ¿qué viene primero? O sea, ¿qué es más fundamental, es lo que quiero decir? El significado lo que pretende es atrapar el sentido. El sentido está, pero el sentido está allí, o sea, tampoco es que sea una cosa que no sea inaccesible.
El sentido está en el mundo.
El sentido está en el mundo, exacto. Es que estamos ya, esa es otra de las premisas que tiene la fenomenología, que cuando estamos en el mundo, estamos ya en un mundo que tiene sentido, que ya lo tenía antes incluso de que nosotros naciéramos. Porque cuando nacemos aprendemos una lengua, aprendemos unas costumbres, unos ritos, dotamos de significado al mundo. Pero eso que vamos adquiriendo ya está, digamos, inscrito en una larga tradición que ha sido, a su vez, enriquecida por generaciones y generaciones de individuos que, como nosotros, también han ocupado este mundo y han dotado de sentido con su actividad. Esa es la...
Abans també ens has parlat del fet de tenir una percepció respecte a un objecte de coneixement. En aquest cas, quan t'has posat l'exemple de la cadira negra, tenim una percepció d'aquesta cadira, però m'agradaria també que poguessis esclarir una mica quina és la diferència entre tenir una percepció i una sensació d'un objecte de coneixement,
claro.
Perquè és això, també es sol dir una percepció, una sensació, quina diferència hi ha aquí, és sinònim, no és sinònim?
Sí, entiendo. Hay dos cuestiones. Y en ese sentido, la fenomenología también se mueve en el ámbito de la expresión, porque lo que pretende es, se interroga, es, ok, ¿cómo podemos nosotros adquirir seguridad y podemos decir algo con absoluta certeza en torno a un objeto de conocimiento? Pero no solamente es una teoría del conocimiento la fenomenología. Por ejemplo, si digo una silla negra, no es lo mismo decir esa silla es negra. Entonces hay una estructura lingüística que las hace diferentes. Pero en el segundo ejemplo, cuando yo digo esa silla es negra, estoy refiriendo algo con respecto a ese objeto. Entonces estoy emitiendo un juicio. Todo juicio pasa por necesariamente una forma expresiva que será sometida a validez o no. La validez corresponderá a otro orden de cosas en el que ya no interviene la fenomenología, porque estará en cuestiones relacionadas con cuestiones de experiencia empírica. Es decir, si la silla es negra o no, pues habrá que salir, mirar y habrá que confrontarlo, ¿no? Pero eso ya no, hasta ahí ya no le interesa a eso la fenomenología. Lo que le interesa a la fenomenología es estar seguro, esclarecer que la silla que veo, cuando la veo,
es negra.
Es negra. Y poder emitir juicios que sean susceptibles de validación o no, o de impugnación, y quiero decir, pero que cuando se hagan, se haga desde un lugar en el que esté plenamente fundamentado. Entonces, para saber si el juicio, esa silla es negra, es verdadero o falso, habría que primero detenerse a observar las cualidades del fenómeno silla en su modo de se me aparecen. Entonces tendré que atender al objeto silla y atender a cómo ese objeto silla, ese objeto real, concreto silla que veo aquí delante de mí, y que esa será la misma silla física que un loco podría coger y tirarme por la cabeza, pero esa silla, quiero decir, esa silla concreto, real, hasta cierto punto, entre comillas, ¿cómo puedo yo, y esa es la tarea de la fenomenología, acceder a la manera como el objeto se me presenta a mí? Y cuando digo se me presenta a mí, se me presenta a la conciencia, o a la mente, también podríamos decir, en un lenguaje más actual. Pero es cómo ese objeto se me presenta a mí, como un sujeto que estoy siendo, que estoy atendiendo a esa mente.
I el fet d'atendre'l el poses com entre parèntesi. I llavors tu esclareixes aquesta descripció d'aquest objecte i tu a partir d'aquí esclareixes si és negra o no és negra la cadira en aquest sentit.
Sí, efectivamente. Porque lo que se pone en duda, o sea, lo que se pone entre paréntesis, esto que tú has dicho que es otro concepto de la fenomenología, la puesta entre paréntesis o también la epoge, la reducción, consiste en suspender el índice de existencia de ese objeto. Es decir, o sea, me va a dar absolutamente igual si la silla de la cual estoy haciendo una vivencia efectivamente está ahí o no, si es real o no, si ocupa una extensión del mundo físico o no. Es irrelevante para la fenomenología el índice de realidad de los objetos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es describir, por el contrario, las condiciones de posibilidad de cómo su objeto es captado, es hecho experiencia por el sujeto que filosofa, por este sujeto fenomenólogo. Eso es lo que interesa. Fenómeno mental. Entonces, efectivamente, yo cuando veo la silla, tengo una representación mental de la silla. Pero, ojo, no se trata solamente de una cuestión, cuando hablo de vivencias, de fenómenos, no me refiero solamente a que haya una, y justamente algo con lo que Husserl luchó mucho y cuestionó esta representación naïf o la teoría de la imagen que piensa de que a todo objeto de la realidad exterior corresponde una especie de miniatura imaginaria, cuando digo imaginaria me refiero a imagen, de aquello que estamos siendo percibidos, ¿no? Como si la silla negra, que estamos utilizando como ejemplo, fuera una imagen mental o la tuviera como imagen mental en la cabeza y que fuera perfectamente adecuada con ese objeto. No, eso Husserl dice no. La fenomenología dice no, eso no nos sirve, eso no es así. Lo que tenemos es un modo como hay, en una vivencia, hay un dato que yo capto, primero mediante los sentidos.
Tens sensaciones.
Que son las sensaciones, exacto, que me remiten a algo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no solamente estamos expuestos al mundo mediante la vista. Husserl habla del cuerpo como el ámbito de localización de todas las vivencias que lo son para la conciencia o en la conciencia. Es decir, no hay conciencia flotante, sino que es una conciencia que está encarnada y que ocupa una extensión del mundo en tanto que cuerpo. Pero a diferencia de los otros objetos de la realidad, nosotros somos un cuerpo que tiene pleno dominio de ese cuerpo, de ese objeto, de esa materialidad. Es lo que nos distingue como cuerpos físicos de la realidad. Ahora bien, pongamos un ejemplo. Si yo, o una persona, perdón, no yo, pero una persona invidente de nacimiento toca una pelota, igualmente se hará una representación de esa pelota. Independientemente de si haya visto, en este caso, en el caso de nuestro ejemplo, se ve que no.
Es imposible.
¿No? Es imposible, digamos. Con lo cual, vemos que las representaciones mentales no son meras copias imaginativas de objetos del mundo exterior. Entonces, por ejemplo, la persona invidente tocará, sentirá una textura. No es lo mismo que sea una pelota de básquet, que sea una de baloncesto, quiero decir, o de fútbol, ¿no? Tendrá una textura, estará hecho de unos materiales, tendrán unas dimensiones, tendrá una determinada extensión, tendrá una forma, ¿no? No es lo mismo tocar una pelota de baloncesto, insisto, que una de fútbol americano o de rugby, que tienen otra forma. Con lo cual, todos estos datos, en este caso, captados mediante el tacto, pero igual, también podemos captar datos sensibles mediante el oído, mediante el olfato. Es decir, en toda nuestra experiencia sensible, captamos datos que luego son sintetizados. Cuando digo sintetizados es que generan una unidad.
Se unifican.
Se unifican, se sintetizan. A esto, a esta síntesis de datos en la que se genera unidad, es lo que se llama percepción. La percepción no es la mera exposición a datos sensibles. Hay que también hacer esta distinción. Entonces, la fenomenología también opera en su modo de operar, no solamente con el esclarecimiento de sus partes, sino también de los propios conceptos que entran a formar parte en ella, ¿no? Entonces hay que distinguir estas dos instancias, entre la instancia del dato sensible y la percepción. No son equivalentes, no son sinónimas. Entonces, para hacer un ejercicio de esclarecimiento, para conocer un determinado objeto, hace falta conocer todas estas capas que intervienen en la manera como este objeto se nos presenta. Porque eso, cuando se nos presenta un objeto, cuando accedemos a cualquier objeto, cuando estamos en el mundo y vamos viendo, obtenemos unidades de sentido, diría Husserl. ¿Qué quiere decir? Que cuando entramos a una habitación, por ejemplo, no es que distingamos las llaves que están sobre la mesa, el cuadro que cuelga sobre la pared, el color de la puerta. No, lo que tenemos es, ¡pum!, una sola imagen. Se nos presenta una unidad de todo ello. Una unidad que está conformada por partes, ¿no? Pero que no podemos nosotros distinguir las partes, sino es mediante un acto, un ejercicio atencional, es decir, en el que ponemos atención en un determinado objeto. En el que, al poner atención allí, centrar nuestra atención allí, lo otro no es que desaparezca, sino que se convierte como una especie de telón de fondo sobre el cual se resalta eso que estamos atendiendo.
Clar, perquè el fet de posar atenció en l'objecte deixes com, diguem, la realitat, entre cometes, abandonada per tu, perquè tu puguis estudiar aquest objecte de coneixement per descriure'l, per saber el seu sentit o...
Sí, sí.
No? És això, no? Exactament. És complex. És una sí. Teoria complexa, no?
Sí, sí. Però la fenomenologia és més que simplement detectar o saber acerca del color d'una determinada silla, sinó que implica otro, es todo un trabajo filosófico en el que se pone, ¿no?, la atención, no solamente cuando hablamos de fenómenos, no solamente son objetos concretos de la realidad, sino cualquier tipo de problema que se manifieste para el sujeto o al sujeto en el mundo también. Todo puede ser susceptible de ser fenomenológicamente analizado, pero la idea está en, básicamente, de lo que se trata es de restringir el análisis, primero, a la experiencia de quien efectúa dicho análisis, segundo, el esclarecimiento de sus partes constitutivas, y segundo, la detección de cuáles son o cuáles podrían ser el sentido que remite dicha unidad como objeto, a qué remite y qué parte del mundo y cómo afecta al sujeto. Entonces puede darse a una escala digamos, del sujeto con respecto a su habitación, como también a una escala muchísimo más amplia, como puede ser la del sujeto con respecto a su comunidad cultural, al mundo en general, ser humano también, etc. Y su relación con los animales también, con los otros, la intersubjetividad. Entonces intervienen otros aspectos que no solamente se restringen a estoy seguro de que conozco esto que conozco, que es una parte, pero no es, hay más, exacto. Hay una cuestión ética, histórica, que también se revelan en este, o que són susceptibles de revelar-se també mediante l'anàlisi.
Doncs molt bé, Ricardo Mendoza, professor d'universitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, un plaer haver tingut aquí el Cafè de Punxet Ràdio per dues vegades, no? Perquè, però bé, molt bé.
Muchas gracias por la invitació, en verdad.
Ha estat una oportunitat poder-te tenir aquí, poder parlar i discutir amb tu sobre fenomenologia i sobre l'àmbit de la filosofia. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies als dos per haver-nos acompanyat, a tu, Ricardo, per haver fet l'esforç d'haver vingut fins aquí, per haver-nos acostat la fenomenologia al món de la filosofia, que és un món que, per desgràcia, a la societat potser el coneixem poc. I a tu, Adrià Giró, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies amb més filosofia.
Exactament, ens veiem d'aquí 15 dies amb un altre tema d'interès popular i bé, aquí us
popular, esperem. Sobretot popular.
Bueno, sí, sí. Bueno,
algun dia ho seran de popular.
És de masses, exacte, la filosofia és així, de masses.
Exacte, bueno, ens veiem d'aquí 15 dies, Pol.
Exacte. Doncs obrim ja el Cafè de Punxet Ràdio, el nostre espai dedicat al món del dret i de les lleis, avui amb en Cels i en Francesc per parlar sobre dret laboral.
Efectivament, però dins de tot el que conforma aquesta branca del dret, avui ens centrarem, com ha dit en la introducció en Francesc, en els drets fonamentals en la seva manifestació dins una relació laboral. Els drets fonamentals que reconeix la Constitució són de caràcter universal, en principi es donen en tots els àmbits i es manifesten dia a dia, però en els drets fonamentals hi ha alguns drets fonamentals que són de caràcter específic en el sentit de que només es poden donar quan existeix una relació laboral, com són, per exemple, els drets fonamentals de llibertat sindical i el dret de vaga que es reconeixen els treballadors. A banda d'això, hi ha la resta de drets fonamentals que són inespecífics en l'àmbit de les relacions laborals que es donen en totes les qüestions. I, evidentment, els treballadors, quan tenen una relació laboral amb un empresari, conserven aquests drets fonamentals, tot i que en el marc de la relació contractual laboral es poden veure limitats en certa mesura, però en tot cas sempre es posseeixen i sempre s'han d'observar prèvia ponderació de tots els interessos que concorren. I a més hi ha mecanismes de tutela que ofereix en general totes les branques del dret, però també la branca del dret laboral o dret del treball, que es reconeix, per exemple, en la seva llei de la jurisdicció social, un procediment preferent i sumari per la tutela, per exemple, del dret fonamental de la llibertat sindical. A partir d'aquí proposarem uns casos, uns exemples hipotètics en els que hi podria haver vulneracions de drets fonamentals i els sotmetrem a discussió i debat. En Francesc ens introduirà el primer.
Bé, doncs imaginem-nos un senyor que treballa com a administratiu en una empresa i bé, doncs aquest senyor el que fa és queixar-se al seu cap, a l'empresari, al·legant que no té suficient temps per abordar tota la feina que li correspon. Quan arran d'aquest fet, doncs el que decideix l'empresari és, sense previ avís, per evitar que destrueixi qualsevol tipus de prova o que pugui amagar informació, doncs el que fa és entrar a l'ordinador que aquest senyor fa servir a l'empresa i quan entra en aquest ordinador s'adona que el treballador, doncs el que fa durant part del seu horari laboral és entrar a pàgines web doncs, de caire polític, de caire esportiu, fins i tot de caire religiós, i per tant destina una part important del seu temps a senzillament a navegar per internet. I arran d'aquest fet, ja l'empresari aplica les oportunes mesures entre les quals podria haver fer-lo fora. La qüestió que plantegem és si aquest acomiadament, però no només aquest acomiadament, sinó les mesures en si de registrament de l'ordinador sense consentiment ni previ avís són una violació del dret a la intimitat personal.
És a dir, creieu que hi ha justificació o no, i si eventualment podria donar o no lloc a l'acomiadament del treballador. Però, evidentment, si es considera que hi ha vulneració d'un dret fonamental, l'acomiadament serà totalment improcedent.
Home, en aquest cas esteu plantejant que l'empresari entraria a l'ordinador del seu treballador.
En efecte, l'ordinador en si és titularitat de l'empresa. Ara, qui l'ha manipulat i ha estat fent les seves coses ha estat el treballador. Aleshores, és l'empresari, com tu deies, que entra. Digues.
Doncs, evidentment, l'empresari està entrant dins la intimitat del seu treballador i, per tant, jo crec que l'està vulnerant. El que m'agradaria preguntar-vos a vosaltres és si aquesta vulneració legalment pot estar justificada o no, però, tal com m'ho expliqueu, jo entenc que s'està vulnerant la intimitat.
Efectivament, s'està vulnerant, a no ser que hi hagi una norma prèvia per conveni, per exemple, que estableixi la possibilitat de control d'aquest ordinador. Perquè precisament el que han dit els tribunals és que s'ha creat en la consciència social la idea generalitzada que quan es fa servir l'ordinador de l'empresa, doncs aquella informació que hi introduïm o que n'obtenim queda entre nosaltres, que no arribarà ningú més perquè tancarem l'ordinador, perquè tancarem la sessió i ningú més se n'haurà assabentat, no? I per tant s'ha creat aquesta consciència d'intimitat. I l'única manera de destruir aquest argument, diguem, o aquesta situació és a través d'una norma o d'una advertència prèvia per part de l'empresari, que bé pot estar en forma de norma o bé en un pacte d'un altre tipus. Si no, dies.
No, per exemple, en el contracte o en un conveni col·lectiu es podria preveure la prohibició d'utilització de l'ordinador o de l'accés a internet per a fins diferents dels establerts o per complir estrictament les prestacions laborals.
Perquè el cas que poseu és que partiu de la premissa que el treballador no està duent a terme el que hauria de fer o el que hauria de realitzar. O sigui, el paguen per dur a terme un treball, no per navegar per internet, no?
Exacte.
Vull dir, doncs home, suposo que si la llei diu que no s'ha de dur a terme aquesta vulneració dels seus drets fonamentals, d'aquest dret fonamental, a veure, és el que diu la llei, no? Però també si el treballador no està realitzant el que realment ha de dur a terme, doncs home, no ho sé, a vegades potser la llei no és del tot tant com...
Clar, aquí el problema és que ens xoquen dues coses. D'una banda, la intimitat del treballador, que és aquell àmbit, segons considera el Tribunal Constitucional, la intimitat és aquell àmbit propi, personalíssim, que volem reservar front al coneixement dels tercers. Aleshores, aquí hi ha la confrontació entre aquest dret a la intimitat i el dret que té l'empresari de direcció, control i potestat disciplinària dels seus treballadors. Es veuen en confrontament i s'han de ponderar.
Estem parlant, insisteixo, de la norma, del que diu, del que seria el dret, no? El que diu la norma. Ara, altra cosa és si considerem que això és just o injust.
Diferència entre dret i justícia.
No? Exacte, exacte. Sí, sí, sí. Sempre és el mateix.
Sí.
Aquí ja és un altre tema. És opinable, per tant. No sé què en penseu al respecte.
Jo penso, a veure, jo crec que si no està duent a terme el que ha de fer, doncs si s'ha de vulnerar els seus drets, aquest dret fonamental, que es vulneri, perquè si no du a terme el que ha de... Si a tu et paguen per treballar, no per navegar per internet, no trobo just que, vinga, navegar per internet i vinga, aquí... I no passa res, i al final de mes cobro el meu sou, no?
Bé, jo
sí, però,
jo discrepo,
Adrià, però, a veure, això és molt simple. Si un treballador fa... No cal vulnerar la seva intimitat per saber si està fent el que ha de fer. Un treballador, cada treballador del món, sap quan arriba a la seva feina, al seu lloc de treball, quina feina ha de fer... quines són les teves tasques i el que s'ha de mirar és si al cap del dia les ha fet o no.
No, sí, ja en això estic d'acord.
I per saber si les ha fet o no, no cal entrar a mirar a quines pàgines d'internet s'ha connectat o què fa.
Però
o...
jo estic parlant d'aquest cas concret que diu que si, imagina't que tu contractes algú que no t'està duent a terme el que tu vols fer, no? O que és un vago o que és evident que no està fent el que toca. Pues llavors a mi em semblaria perfectament just dur a terme això. Un altre, és que és un cas molt concret, no? Vull dir, és depèn, no? Vull dir... Depèn si l'empresari quan coneix el treballador és un treballador que treballa, que s'hi dedica molt, o és un vago entre cometes, no? Vull dir, és molt concret també.
Clar, però en tot cas els drets fonamentals s'han d'intentar preservar en el màxim, i el que sempre s'ha de fer és tractar doncs d'averiguar les coses o de complir la finalitat que es vol des de la possibilitat d'anar a mitjans menys invasius, per exemple, i no limitadors o vulneradors de drets fonamentals.
Clar, és que tampoc és una qüestió de dir si ja em tens fet aquesta feina pots fer el que vulguis, perquè potser l'empresari es pensa que el treballador està dedicant tot el temps, tota la seva jornada laboral a fer aquella feina i que efectivament acaba, imaginem que efectivament fa tota la feina, però és que resulta que si no es connectés, si no perdés temps connectant-se a internet, doncs potser l'empresari podria donar-li encara més feina i seria més productiu i tal, perquè al final li treu competitivitat a l'empresa, l'empresa perd posicions respecte als competidors...
Però això és molt vaga, no? Vull dir, com saps que l'empresari aprofita el temps o no aprofita el temps? Fins quan tu dius ja no l'aprofita? M'enteneu?
Jo penso que podríem diferenciar, és a dir, una cosa és si el treballador compleix regularment les obligacions que li imposa el seu contracte de treball i les condicions que s'han pactat per la seva prestació de serveis. Una cosa és si compleix això i l'altra és si ve justificada la conducta de l'empresari vulnerant aquest dret i si això que ha mirat a l'ordinador, titularitat de l'empresa, constitueix part o no de la seva intimitat personal.
És que, aviam, és obvi que si s'està una hora cada dia navegant per internet no aprofita gaire el temps, no? Per tant, en aquest cas, doncs, home, aviam, crec que el fons de la qüestió és si la finalitat justifica els mitjans. Aquest és el fons de la qüestió.
M'ho has tret de la boca, anava a dir el fin justifica los medios, de Maquiavel, no? Vull dir, està claríssim aquí, no? M'ho has tret de la boca, en sèrio, però no, és veritat, no? Vull dir, fins a quin punt l'empresari aprofita el temps o no,
i a partir... L'empresari?
Ai, el treballador, sí, exactament, exactament. I jo continuo dient, jo crec que és molt concret la relació entre empresari i treballador, jo crec que depèn quina o de quin treballador pugui ser, pots arribar a una conclusió o a una altra. Jo no aposto per vulnerar el dret de la intimitat, però si l'empresari a la llarga veu que el treballador no és regular i veu necessari fer-ho, doncs, ostres, no sé, és el seu negoci, no? Vull dir...
Sí, el que no entenc és la necessitat de vulnerar el dret a la intimitat.
No, perquè
si el treballador, no compleix, sí. Tu ja ho veus.
Podrà justificar objectivament que no ha complert les seves obligacions sense necessitat d'anar a mirar en concret, a veure què ha estat. És que tu t'interessa en concret què ha estat fent o simplement t'interessa que no ha fet el que havia de fer?
Aquí està la qüestió.
I clar, a través d'això tu pots conèixer moltes coses. Pots conèixer la religió, perquè pot haver anat a una pàgina de contingut religiós. Pots conèixer si ha entrat a la pàgina d'un sindicat o d'un altre. Pots observar una multiplicitat de coses que jo penso que sí que entren dins el contingut de la intimitat personal.
És que resulta que, al meu entendre, és compatible saber si aquest treballador està complint amb el seu respecte dels drets fonamentals, sense anar més lluny. La solució que adopta el dret, la norma, diguem, en aquest cas, em sembla justa, perquè si a tu t'avisen prèviament que aquest ordinador està subjecte a control i, a més, tu ja saps i... És de, diguem,
jo és que subjecte a control diria comú. Que el que s'hauria de preveure és la prohibició d'utilitzar l'ordinador titularitat de l'empresa per a finalitats diferents de les que estableix el contracte.
Exacte, i que estigui en una norma, i que estigui en una norma prohibida expressament, de manera clara i inequívoca.
Aleshores ja no sorgirà el problema, perquè si s'estableix...
És necessari, amb això que proposes, arribar a aquests punts de control al lloc de treball?
I diguem que hi ha gent per tot, no?
I depèn del lloc de treball.
Sí, depèn dels empresaris, depèn de molts factors, però en tot cas el dret fonamental s'ha de respectar.
Sí que és veritat, però ara que ho comentava abans el Pol, sí que és veritat que hi ha empreses que cada vegada opten més pel treball de resultats, diguem, no? És a dir, que tu pots treballar a casa teva i ells et donen la feina i tal dia està feta, ja està. No? Conec, per exemple, una persona que és aquesta la situació... I sí que és cada vegada més freqüent. I clar, evidentment, si és el teu ordinador a casa teva, doncs ja el problema ja no hi és.
És una
no?
situació molt diferent clar, i fins i tot hauríem clar. De veure si es donen els requisits perquè hi hagi una estricta relació laboral. Aleshores, nosaltres estem plantejant en la relació laboral i en l'ordinador aquest de l'empresa, home, doncs que controli això i conegui aquestes coses que tu vols reservar del coneixement dels altres perquè formen part de la teva intimitat i si no ho vols explicar no tens per què ni l'empresari té per què conèixer-ho, Doncs, home... No?
Jo crec que la solució l'has donat tu abans, Cels, el fet de posar per escrit això.
Sí,
posar
sí,
per
sí.
Escrit i
la prohibició
no
que... expressa, però jo posaria la prohibició expressa de utilitzar l'ordinador per finalitats diferents i no tant el que seria la prohibició, o sigui, o simplement el dir, bueno, doncs puc controlar l'ordinador. No, jo posaria prohibició de fer servir l'ordinador i no tant podré controlar l'ordinador quan a mi em sembli i mirar tot el que has estat fent.
Bé, a mi això de la prohibició personalment em sembla exagerat. Canvi a la fi, i si el treballador vol fer servir l'ordinador per fer una consulta personal en el temps de descans de la seva feina o per qualsevol cosa, o si es vol quedar perquè pels motius que sigui i prefereix fer una consulta des de l'ordinador de l'empresa?
Clar, o sigui, en aquest cas...
Llavors ja ho estem matisant, saps?
Sí, 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 home, tot s'ha de matisar.
És que a mi em sembla molt exagerat,
sí, home,
això.
Per exemple, un cop finalitzada la seva jornada laboral, i si l'empresari no té cap problema, dir, ah, et vols quedar aquí mitja hora fent les teves consultes? Ah, pues no tinc cap problema, estàs ja fora de la jornada, et deixo l'ordinador, estigues aquí mirant. Evidentment, aquestes coses es matisen en les relacions que hi ha en si materials i que no transcendeixen del món jurídic sempre que hi hagi acord. Ara, per exemple, què us semblaria? L'empresa us deixa realitzar trucades a familiars durant, no sé, us diu, ah, tu tot el dia estàs fent trucades, dediques a això, i diu, disposes de 10 minuts o 20 i podràs trucar als teus amics, familiars i tal. I et fan signar un contracte una clàusula que diu que les trucades podran estar sotmeses a control i escolta per vigilar la qualitat de les trucades. Aleatòriament. I a més se t'ha permès la trucada a amics, familiars. Què passa?
Trucades a títols personals, m'estàs dient?
Sí, et permet, a part, més enllà de la teva feina, que és mitjançant trucades, et permet trucar a amics, familiars i tal, però et diu, oh, i mira, espontàniament i algunes aleatòriament podran ser escoltades per mirar la qualitat. En aquest cas, què penseu?
Però això no és una vulneració del dret a la intimitat?
Completament.
Això és el que estava jo plantejant. En aquest cas ho veieu més clar,
sí,
no?
Sí, clar que sí, que no pot ser.
En
no.
aquest cas es veu molt clar perquè la clàusula contractual aquesta en principi seria declarada com a nul·la i diferent seria si únicament sap que realitza trucades de caràcter comercial i no en fa amb ningú més des d'aquest concret telèfon, llavors, en principi, si es vol fer un control de qualitat i ho sap, no hi ha cap problema.
A més, què vol dir el concepte control de qualitat en
clar,
trucades personals?
Aquí està, aquí està. És molt clar, però els empresaris sempre...
Clar, en teoria hauria d'habilitar un telèfon a part que no estigui subjecte a aquest control aleatori.
No, que... o simplement no...
O no controlar, clar.
És que a part... El fet de que et deixessin trucar familiars i amics i sabent que alhora et poden controlar és una mesura de dir, bueno, et deixo trucar però a la vegada estic dissuadint aquesta conducta, perquè si tu saps que... Però directament, en principi, la clàusula contractual seria nul·la. Jo penso, eh?
Sí, sí, sí.
Aquí es veu molt clar, sí.
I per fer-ho així ara resumidament i plantejar ja un últim cas d'aquests drets fonamentals en la relació laboral, us l'explico i el discutirem una mica. Mireu, és el cas d'un hotel, val? Posem per cas un hotel, una empresa hotelera, que contracta indefinidament a una senyora com a recepcionista, val? I quan comença a treballar el director de recursos humans s'entera que si ve a l'entrevista per la contractació no va portar el vel islàmic. Quan treballa, el primer dia de treballar, es presenta amb el vel islàmic i al·lega raons religioses. Què passa aquí? A l'empresari potser li interessarà que no porti vel, ella poder voldrà seguir portant el vel en el seu desenvolupament de la jornada laboral. Què penseu aquí? Quins possibles drets veieu involucrats?
Home, doncs està clar que, no? que el dret a fonamental a la llibertat religiosa i té una implicació especial...
Sí.
I insisteixo, una cosa és el dret i l'altra és la justícia. Llavors, conforme al dret, doncs, en aquest sentit, és una situació bastant complexa,
sí,
perquè
ja
bé, doncs, sempre entren
en col·lisió,
diferents drets. I en aquest cas seria un exemple. Entra en col·lisió el dret fonamental a la llibertat religiosa,
sí.
També amb els drets de l'empresari.
Sí, de l'empresari, de l'article 20 de l'Estatut dels Treballadors que li confereixen les potestats de direcció i de disciplinàries sobre els treballadors.
I per tant es tracta de trobar una solució que equilibri aquests drets.
Sí.
Sí que bé, no mantenim...
És a dir, en aquest cas concret, Què penseu? Mira, la pot fer fora? Li pot dir, mira, seguiràs treballant, però ho sento molt, t'has de treure el vel. Jo no et vull a la meva recepció de l'hotel, aquí que et veuen tots els clients amb el vel, perquè no m'agrada per la meva imatge, tal, tal, tal. Si no te'l treus, t'acomiado. Penseu que sí o que no?
Mira si és fàcil que...
Què penseu?
Porta el vel a l'entrevista. Ja està.
I per què l'ha de portar? El pot portar quan vol.
Perquè cap obligació de portar-lo a l'entrevista.
No, 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 si ja ho sé, si no té cap obligació, però en segons quins llocs has de ser tu prou intel·ligent com per a veure en quin empresari et trobes i en quin... M'enteneu?
Precisament perquè ha sigut... Potser, precisament perquè ha sigut prou intel·ligent, no ha portat el vel.
És a dir, poder... En la mesura en què en l'entrevista no porta vela és perquè si portés vela a l'entrevista, d'una manera o altra està confessant la religió amb la qual creu i pot pensar que això pot tenir una influència en l'empresari o empleador en l'hora de contractar o no.
Clar, potser ha dit, ara encara no estic contractada, doncs per si de cas no el porto a l'entrevista... I una vegada ja estigui contractada, llavors me'l poso, no? Com seria el supòsit aquest hipotètic.
Clar, en aquest cas, per exemple, tu podries dir, home, si jo treballo per l'empresa, podries dir, doncs mira, saps què farem? Vas, li dius així, home, doncs tu ens agrades molt, a l'entrevista ens vas agradar molt, ens segueixes agradant, treballes molt bé, estem molt contents, a la recepció ho fas bé, és la que més idiomes coneixia, tens molt bona competència, però per qüestions d'imatge de l'empresa i ja que treballes de cara al públic, home, si no t'importés treure't el vel en les teves hores de treball i posar-te'l després, doncs ens aniria bé. I a veure, en principi pot acceptar, si no té cap problema, se'l treu i quan marxa de la feina se'l posa. Però el problema està, i si jo no em vull treure el vel i alego el meu dret a la llibertat religiosa i vull seguir amb aquesta relació laboral, però vull portar el vel mentre estic treballant, què passa?
Doncs per mi la persona aquesta hauria d'estar... Fixa que ho dic en condicional, hauria d'estar en el seu dret a portar el vel. En canvi, a la fi estem parlant del vel, no del burca.
Sí, sí, això són qüestions diferents.
El burca és un cas diferent perquè impedeix reconèixer la persona.
Sí, jo estic en això penso igual. El burca no estic d'acord en cap àmbit en general, en la mesura en què és totalment impeditiu, impedeix el reconeixement d'una persona, la identificació pròpia d'una persona, que en principi ha de ser necessària. No sabem què s'amaga allà darrere. Però el vel, home... Clar, és que l'article 16 de la Constitució, dret fonamental, reconeix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i, a més, diu que ningú podrà estar obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o creències. És a dir, en l'entrevista, en principi, no està obligada a dir jo, mira, porto vel sempre, tal qual, l'empresari no, en principi no hauria d'exigir...
Anem allà, que no està obligada a portar vel quan fa l'entrevista i ja estem d'acord. El que... Sí que crec és que ha de prevaler el dret de l'empresari o els interessos de l'empresa per sobre d'aquesta llibertat individual, de la mateixa manera que succeeix en altres àmbits, com per exemple la barba. En algunes professions s'exigeix als treballadors que no portin barba, que vagin ben afaitats, o que portin les ungles doncs, ben tallades, tal. Doncs de la mateixa manera que aquí també s'estan limitant drets fonamentals per protegir els interessos de l'empresa, també en aquest cas s'ha de limitar aquest dret fonamental per protegir els interessos de l'empresa, perquè clar...
Sí, però Francesc, en el cas que em planteges de la barba o de les ungles, crec que més que un rerefons ideològic o de creences, hi ha una qüestió higiènica.
Sí,
és... Ja segons quines feies, jo sé, per exemple, si estàs treballant en una cuina, estàs manejant productes i tal, i portes una barba com el Pare Noel, perquè ens entenguem... Allà hi pot haver un problema d'higiene.
D'higiene i a la vegada podríem entrar també a discutir altres drets fonamentals com el de la pròpia imatge. Pròpia imatge, vull dir, si jo vull crear la meva imatge en barba... Però no ens desviem del tema. En aquest cas concret que estàvem, jo penso que ha de prevaldre la llibertat religiosa, és a dir, l'empresari jo penso que ho tindria en aquest cas bastant difícil com per poder fer un acomiadament... diguem, acceptat, perquè home, jo si em vingués plantejaria el tema cap als jutjats de la jurisdicció social directament,
alegaria
un procediment de tutela de drets fonamentals que fos preferent i sumari, dels articles 177 i següents de la llei reguladora de la jurisdicció social.
Tu tens ben estudiat, eh?
I diria, no senyors, mireu, aquí a la meva clienta me l'esteu vulnerant el dret a la llibertat religiosa. Aquest acomiadament és improcedent, el fet de que porti vel no pertorba en res la seva competència professional, que és excel·lent i així ha estat reconeguda a més, i no hi ha cap inconvenient que obsti o dificulti el normal...
A mi m'agradaria preguntar-vos quin és el problema que algú vagi a treballar amb vel o amb barba o amb les ungles mal tallades,
depèn més enllà de la higiene. Però depèn si l'empresari demana la imatge de la...
Aquí jo
busco aquesta persona, busco aquest perfil de
pot
la persona. Sí, jo busco
raons.
Aquest perfil específic. Doncs si busco aquest perfil específic, tu ja t'encarregaràs de no intentar sobreposar, intentar passar d'aquest...
Clar, hi ha casos...
És molt simple, és que és buscar-se problemes amb barba.
Hi ha casos en els que s'exigeix sempre, i d'una manera més a més molt forta i ja concebuda, que s'exigeix una... unitat d'imatge, una imatge empresarial que es vol transmetre i donar a l'exterior. Per exemple, les companyies de vol, home, doncs, en principi tota la tripulació a bord van vestits d'una manera, un uniforme d'homes i un de dones, amb els colors de la companyia per als dos sexes, amb les seves peculiaritats. Ara, clar, en un hotel, en una recepció, en principi no sé si això seria tan potent com per...
Sí, però això que dius jo no ho veig en contradicció amb que una persona porti un
clar,
símbol
perquè...
que l'identifiqui amb la seva creença
clar,
religiosa.
Clar, això sí.
No,
és que en aquest
no
cas
quin,
és això. En aquest
quin perjudici cas, pot treure
en aquest cas no
o...
parlem de portar uniformes ni coses que afecten a la pròpia imatge, sinó que estem parlant de la llibertat religiosa, a més, de la pròpia imatge.
És que la religió és una cosa molt respectable, molt lloable, però que forma part precisament de l'àmbit íntim, de l'àmbit personal, íntim de la persona. Per tant, si en l'oferiment d'un servei públic, com per exemple seria una empresa hotelera, si l'empresari creu que això pot perjudicar el seu potencial mercat, perquè potser és una zona, posem per exemple, que la població hi té una mentalitat conservadora, tal, el que sigui, creu l'empresari que això pot perjudicar a la seva activitat econòmica, doncs crec que ha de prevaldre l'interès de l'empresa, perquè és que,
home,
ja ha dit, el Tribunal Constitucional ha dit diverses vegades que la inserció, literalment, la inserció en l'organització laboral modula aquells drets en la mesura estrictament imprescindible per al correcte i ordenat desenvolupament de l'activitat productiva.
Aquí està, que porti vel no impedeix en res el desenvolupament de les seves tasques
mesura,
i competències professionals, no?
Però en la mesura que hi hagi clients que no se sentin còmodes...
Home,
que,
jo quan vaig a un hotel, no sé tu, però jo no miro i dic, a veure, aquest hotel a la recepció, no, és que saps,
no,
té
no,
una...
Saps, tu no, tu no, però hi ha gent que té més manies.
Però,
hi ha gent que té més manies.
Jo no crec que ningú miri al reservar un hotel si els recepcionistes porten un vel o no porten...
Afortunadament, cada cop ho mirem menys tots, perquè cada cop la societat és més tolerant.
Exacte.
Però això no deixa, això no treu que l'àmbit de la religió sigui una cosa d'àmbit personal i privat, i que precisament, doncs, ningú dubta que hem d'admirar a França per moltes raons, i una d'elles és la llibertat, però precisament França són un dels primers que estan limitant l'ús del vel en els espais públics, precisament no perquè sigui una qüestió que pugui perjudicar la identificació, perquè ja hem dit que per la identificació...
Però una cosa és el burca i l'altra el vel.
Exacte. Sinó simplement perquè la religió és una cosa que pertany a l'àmbit privat i, per tant, doncs, des d'aquest punt de vista s'ha d'intentar ser el més neutres possibles.
Home, jo crec que en aquest cas, si eventualment s'anés a litigar contra l'empresa perquè al final l'acomiaden per portar el vel, jo penso que la demanda d'aquesta treballadora podria totalment prosperar. Es podria demanar al tribunal que declarés la vulneració del dret fonamental a la llibertat religiosa, que es declarés aquest acomiadament com a nul i que s'ordenés la readmissió o la indemnització també corresponent.
Poso un altre exemple, aviam què us sembla, aviam com el respons. Imaginem-nos que aquest hotel pertany a l'església, és propietat de l'església, és una activitat econòmica de l'església, de la mateixa manera que tenen hostals i tal.
El que ens faltava, pertany, que l'església exploti hotels, ja,
pertany,
vamos, a veure...
No, home, ja tenen hostals i tal, vull dir, jo mateix he estat en un... Vull dir, imaginem-nos que és una activitat econòmica pertanyent a l'església.
Amb els casos d'abusos que hi ha hagut,
clar,
aquí jo no entraria
tant,
perquè si a sobre posen hotels...
Bueno, però això és un tema, això és un tema diferent.
Si a sobre posen hotels...
No,
ja,
això és un tema diferent, això és un, no barregem coses. Imaginem-nos que a l'església, doncs, li fan l'entrevista, va sense el vel i després es posa de recepcionista amb vel. Home, està clar que segurament en aquest hotel hi aniran majoritàriament...
Però aquí ja s'ha traslladat membres... el tema.
No, perquè... no, és un exemple per demostrar que ha de ser un dret limitat en la mesura que l'empresari ho consideri. Perquè, malgrat que segurament també hi haurà molts capellans que no tindran cap problema en respectar-ho, i molt bé que fan, entenc, doncs segurament doncs hi pot haver que no els agradi tant o que se sentin incòmodes.
És que estem posant l'exemple del vel, però hi ha altres religions.
És un exemple per demostrar-ho.
Imagina't que tu ets, no sé, budista o hinduista o el que sigui, i vens amb el puntet aquí en el front i tampoc és una qüestió d'imatge que tampoc agrada a l'empresari, doncs ostres, no li diràs que... És que, clar, vull dir, és depèn el que busca, el perfil que busca l'empresa.
Per mi, exacte. Jo no sé si, com ho veieu vosaltres, em sembla que al final aquesta... discussió, aquest debat que estem tenint, es resumeix en si com a societat ens creiem veritablement la llibertat de culte i la llibertat de religió o no. Home, i com això, sabeu, això
sí,
és un debat molt llarg.
Sí, això és el sí que ens problema,
creiem,
eh?
Sí que ens el creiem, però en l'àmbit privat, en l'àmbit íntim.
És un altre, exactament.
És que és una qüestió d'àmbit privat, d'intimitat, que és, vull dir, evidentment és molt respectable i molt lloable i
és lícit si ets religiós i tant, però en l'àmbit públic ja és una altra cosa.
Llavors no tenim dret a fer...
És que jo ara
fer públic el nostre culte o la nostra orientació religiosa. És això el que esteu dient?
Si ho desitges, sí, emparat per la llibertat d'expressió.
Si una persona ho desitja, per què no ha de poder fer-ho?
Estem parlant d'un àmbit concret, especial i especial,
però a veure,
com
si sí, estem parlant
del marc
dins de la relació
laboral,
sí, on l'empresari té poders i en certa mesura es poden veure restringits aquests drets fonamentals, però només es pot restringir en la mesura de l'imprescindible per garantir el bon compliment de les obligacions, i en aquest cas el fet de portar un vel islàmic penso que no interfereix per cap cosa en les competències professionals que pugui oferir aquesta recepcionista. I finalment, quan jo vaig a un hotel,
si sembla,
no miro els recepcionistes si són d'una manera o no d'altra, ja. Miro les instal·lacions i
tu
si
no.
El servei que em prestareix.
Però potser si sembla, Sergi, Francesc, si us sembla, estem en un moment que aquest...
pot interferir.
Francesc, estem en un moment que aquest debat està entrant en una espiral en què estem
sí,
repetint
sí.
Totes les mateixes idees. Convidem els oients del cafè a reflexionar-hi.
Sí.
Si us sembla, ho deixem aquí.
Molt bé.
I ens anem ja a acomiadar el programa. Arribem ja al final del Cafè de Punt 100 Ràdio i, com sempre, ho fem amb música. Abans, però, recordar-vos que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook, ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com i que, si voleu, podeu tornar a recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansoni.cat/ràdio. Fa una estona parlàvem de fenomenologia amb l'Adrià Giró i el Ricardo Mendoza. I un, després d'escoltar aquests dos mestres parlar, es queda amb una gran idea. Si m'ho permets, Adrià, tot és relatiu. O com diria el músic saloní Joan Colomo, todo es tan jodidamente relativo. D'en Colomo no us en parlaré gaire perquè segur que ja el coneixeu. Com us he dit, és saloní, un dels salonins més il·lustres que tenim i, a banda, és un dels personatges més pintorescos i interessants de l'escena musical del nostre país. Així que avui marxem amb aquesta cançó que, una altra vegada, Adrià, espero que m'ho permetis, crec que té un rerefons fenomenològic. Una cançó que ens planteja el dilema sobre si el que veiem és el que existeix o si el que no veiem ho és tot i el que veiem no és res. Des del cafè us convidem a reflexionar-hi mentre escolteu la cançó i, si voleu, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies a Punt 7 Ràdio. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit i bon cap de setmana.
Tu creus que ves lo que és, però és lo que tu creus. Tu ves i creus, luego no creus lo que no ves. Si lo que crees es lo que ves, entonces ¿qué? Lo que es no es si no lo ves, si no lo crees. Y las cosas son así, o quizá no son sin ti. Quizá no existe nada si no estás tú junto a mí. Si el ser es nada y nada es todo y todo es. Si todo es nada, entonces nada es lo que crees. Y si al final nada parece ser lo que es, será mejor que creas solo en lo que ves. Y las cosas son así, o quizá no son sin ti. Quizá no existe nada si no estás tú. Si no estás junto a mí.